Com pot contribuir la ciutadania en la ciència? Hola a tothom, això és Codi Beta, el programa d'IB3 Ràdio per parlar de tecnologia, cultura, innovació i divulgació científica. Telèfon mòbil, sabre utilitzar la càmera i la voluntat de participar. Això és precisament el que ha passat amb Vespap, una aplicació desenvolupada per investigadors de la Universitat de les Illes Balears que durant més de 8 anys ha permès detectar i seguir l'expansió de la vespa asiàtica gràcies a la col·laboració de milers de ciutadans. Un projecte pioner que no només ha ajudat a controlar una de les espècies invasores més preocupants per als ecosistemes, sinó que també ha demostrat el potencial de la tecnologia aplicada precisament a la conservació de la natura. La vespa asiàtica és una depredadora eficient de les abelles i d'altres insectes també pol·linitzadors, fonamentals per a la nostra biodiversitat i també per al manteniment de l'agricultura. Detectar la seva presència tan aviat com sigui possible és clau per impedir que s'estableixin noves colònies. En aquest context, la implicació de la ciutadania s'ha convertit en una eina tan valuosa com la feina dels mateixos investigadors. En parlarem tot d'una amb un dels responsables de la investigació i, a més, avui estrenam secció estiuenca de la mà del nostre físic de confiança, Adrià García, més conegut a xarxes com el físico Barbudo. Adrià ens acostarà durant tot aquest mes d'agost a la ciència més absurda a través dels IG Nobels. Investigacions que primer ens faran riure, però després ens faran pensar. Avui encetarem la primera col·laboració parlant de lleis del dia a dia. Abans de començar, però, anem a veure si això arriba.
Accés autoritzat. Entrant en mode beta.
Com cada setmana ens demanem si això arriba, secció setmanal de desinformació contrastada per saber si algunes informacions que corren per les xarxes socials són veritat o mentida. Avui parlam d'una informació que s'ha viralitzat a la xarxa social X. Segons informa verificat.cat, es tracta d'una imatge de satèl·lit dels cels sobre el continent europeu on no s'aprecien pràcticament núvols. Aquesta imatge va acompanyada d'un text que insinua que aquest és un fet intencionat per augmentar la incidència del sol damunt la població. Aquest missatge s'ha amplificat per part d'usuaris que es fan ressò d'aquesta teoria de la conspiració de la manipulació climàtica, que ha estat àmpliament desmentida i que defensa que les elites controlen el clima. Ens desmenteix i ens explica científicament el que es pot veure en les imatges el meteoròleg d'IB3, Tomàs Salom.
Pensar que hi ha persones que es dediquen a fer desaparèixer els núvols per poder atribuir les onades de calor al canvi climàtic és una afirmació que realment no té cap tipus de sentit. Precisament aquesta imatge que s'ha fet viral amb el cel del continent europeu lliure de núvols i un episodi de calor extraordinari és allò que passa quan tenim un anticicló. Un anticicló és una zona de pressió més elevada que la que té al seu voltant i en el seu procés té una sèrie de característiques com que l'aire de les capes mitjanes i altes de l'atmosfera va davallant cap a la superfície. Això se'n diu subsidència i en aquest procés la temperatura augmenta i la humitat disminueix. I això no permet precisament la formació de núvols. Per tant, en termes generals, una onada de calor sol atribuir-se en una configuració atmosfèrica com aquesta, la presència d'un anticicló. És cert que no sempre amb anticicló tenim el cel estirat, perquè dins la meteorologia hi intervenen altres variables atmosfèriques, com pugui ser la direcció del vent o la diferència de temperatura entre les capes atmosfèriques. Però si ocorre allò que hem tingut, que és un anticicló i altes pressions a totes les capes de l'atmosfera, amb una gran subsidència i una baixa humitat, no poden tenir ningú. Per tant, no es tracta de manipulació climàtica.
Idò, ja ho sabeu, no es tracta de cap efecte provocat o intencionat, sinó que és habitual que en una situació atmosfèrica d'anticicló, com l'actual, la humitat relativa es redueixi. Aquest fet dificulta la condensació d'aigua i, com a conseqüència, es redueix la nuvolositat. Donant pas ara a la nostra secció setmanal del nostre enviat especial, el món geek, el món freak tecnològic i informàtic. Pato Conde avui enceta una subsecció estiuenca sobre cinema i ens parlarà d'una pel·lícula que té el software lliure com a rerefons.
Benvinguts una vegada més a Cultura Geek, una secció del programa Codi Beta, una secció que ja sabeu que sempre ens trobam amb cosetes de l'internet o de l'informàtica més retro. I avui farem el primer capítol d'un especial d'estiu que volia anomenar Autocine. Autocine perquè això me retrotreu una sensació de pel·lícules d'exterior, de part de la mà, de poder veure aquest cine que no és... un cine més palomitero, que no... tant de culte o més entrincat o coses més per pensar, sinó un cine més divertit o més entretingut, sense més que res per passar l'estona, no? Pues, ja havíem xerrat d'una pel·lícula que anomia Hackers. Jo crec que aquest és el tema que sempre ens envolta en aquesta secció, tot aquest tema d'informàtica retro i com veia Hollywood el futur més immediat de la tecnologia. I Hackers va ser una pel·lícula que anticipava molt, no? I compta amb dues pel·lícules més, aquesta saga. Hi ha una que és Hackers 2, Operació Takedown, que sí, va ser una pel·lícula que se va estrenar l'any 2000, és una pel·lícula de baix pressupost, no va passar un poquet desapercebuda i no una pel·lícula de suspensa, tenia una trama amb un informàtic, estava en llibertat condicional, bé, era una cosa que no val molt la pena de veure, perquè és un poquet avorrida. Però sí que la tercera, que avui recomanarem, és Antitrust, Conspiració en la red, se va dir aquí a Espanya, i és conta la història d'un informàtic, se va estrenar a l'any 2001, un any després de l'altre. I és la història d'un informàtic que el criden per fer feina a una companyia molt, molt gran d'informàtica, per fer feina amb aquest software. I, de fet, el protagonista l'amo de la companyia informàtica és Tim Robbins, i el protagonista informàtic és Ryan Phillip, que segur que l'heu vist a altres pel·lícules. Pues aquesta pel·lícula el conviden a fer feina allà amb un software nou i al poc temps d'entrar a la companyia, pues el seu millor amic és assassinat i ell pues, desplega tots els seus coneixements perquè era un informàtic molt prometedor pues, per intentar descobrir amb altres persones que l'ajuden aquest assassinat, a veure què ha passat, no? Més que l'argument, el que sí que volia destacar d'aquesta pel·li és que tracta sobretot de com fan feina les grans companyies informàtiques. Fa també un al·legat molt interessant de com funcionaria el software libre, no? De tot el que coneixem ara. Ja hem xerrat moltíssim aquesta secció de software libre i aquesta pel·lícula actua un poquet en defensa d'aquest tipus de mecanismes informàtics, no? Fa una, també hi ha com una espècie de simbologia d'aquesta empresa, de macroempresa que es diu NURF, i és com una espècie de comparació amb l'empresa Microsoft, de com fa feina la gent allà de dins, de com se tracten els treballadors, de com tracten els drets de la gent que compra el software. També, evidentment, tot el que és... bé, en Bill Gates està molt representat allà, el personatge es diu Gary Winston, i fa com... No és com si fos directament Bill Gates, però sí que el podem relacionar amb ells, no? Així que esta, a part de ser també una pel·lícula de baix pressupost, va recaudar bastant, i bé, podem veure Tim Robbins allà bastant amb un bon paper, això m'ha agradat bastant. És una pel·lícula això, molt, molt lleugera, que se pot veure amb una estoneta aquest vespres ben calorosos que tenim, i ja us dic que disfrutareu d'un anticip a tot el que s'està tractant ara, el software libre, i sobretot a com estem tractant les dades de la gent, i bé, és una manera de pensar el present i també el futur immediat, no? Sobretot, ja no vull ni mencionar la IA, però és veritat que tots aquests anticips també toquen aquest tema. Així que, si voleu disfrutar de totes dues, jo me quedo amb aquesta, Antitrust, Conspiració en la Red, perquè l'altra, la veritat, és que l'hauria de tornar a veure perquè no me va cridar molta atenció. Però aquesta sí que va tocar un poquet el meu cervell, sobretot tots aquests temes que ara estan molt presents i en aquell moment pareixia un futur molt abstracte, no? Però ja sí que està tot aquí. Així que disfruteu d'aquesta primera recomanació i espereu a les següents, que tenim pel·lícules molt, molt interessants.
Codi Beta. Anna de la Salut.
TV3 Ràdio és Dial.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
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 El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Codi Beta. Anna de la Salut.
Un equip d'investigadors de la Universitat de les Illes Balears ha analitzat 8 anys de funcionament de VESPAP, una aplicació mòbil creada per detectar i controlar la vespa asiàtica, una espècie invasora que suposa una amenaça important per a les abelles mel·líferes i altres insectes pol·linitzadors. L'estudi publicat al Journal of Applied Entomology posa en relleu el paper de la ciència ciutadana com a estratègia per fer seguiment d'espècies invasores, que és un dels grans reptes actuals per a la biodiversitat. De fet, per participar en la recerca científica només fa falta un telèfon mòbil, saber fer una fotografia i la voluntat de participar. Això és precisament el que ha passat amb aquesta aplicació. És un projecte pioner que no només ha ajudat a controlar una de les espècies invasores més preocupants, sinó que també ha demostrat el potencial de la tecnologia aplicada a la conservació de la natura. D'ençà que es va posar en funcionament, el projecte VESPAP ha combinat diferents elements: una aplicació mòbil, un portal web per enviar avisos, l'ús de xarxes socials per difondre informació, entre d'altres, com un visor cartogràfic, per exemple. Aquest sistema ha permès crear una base de dades actualitzada i generar mapes de distribució per orientar les accions de control i d'erradicació. La vespa asiàtica és una depredadora molt eficient de les abelles i d'altres insectes polinizadors, com deien, que són fonamentals per a la biodiversitat i l'agricultura. Per això, detectar la presència tan aviat com sigui possible és clau per impedir que s'estableixin noves colònies. En aquest context, la implicació de la ciutadania s'ha convertit en una eina valuosa, tant com la feina dels mateixos investigadors. De fet, el govern continua apel·lant a la col·laboració ciutadana en les campanyes de vigilància i detecció. I avui volem conèixer com va néixer aquesta iniciativa, quin balanç en fan després de tots aquests anys i com la combinació entre tecnologia, recerca i participació ciutadana està ajudant a protegir el patrimoni natural de les nostres illes. I avui en parlam amb Cayetano Herrera, ell és investigador del grup d'entomologia aplicada al Bietal Lab. Benvingut a Codi Beta, Cayetano, moltes gràcies per atendre la nostra telefonada avui.
Bona tarda a tothom, moltes gràcies a vosaltres per aquesta cridada, no?, per donar-nos veu amb la feina que feim tots junts.
Només faltaria, explica'ns, Mem, com neix aquesta idea de crear aquesta aplicació, aquesta Vespap?
Doncs mira, hem d'anar ja que quasi 10 anys cap enrere, quan el 2015, deu ser l'octubre, un apicultor va donar la veu d'alarma perquè va veure una vespa molt grossa, molt estranya, a una de les seves trampes d'olivera, i la va dur en el Museu de Sóller, que va rebotar cap a la universitat, i aquí se va identificar aquesta espècie com la vespa asiàtica. Per tant, sortia la notícia que aquesta espècie, encara que ja havia començat a envair tot el país d'Espanya, no?, la península Ibèrica, havia arribat a les nostres illes. Per tant, va començar tota una feina de camp per trobar el niu. De fet, se va retirar el primer niu allà, en el municipi de Sóller. Però, clar, ens trobem en un moment del seu cicle biològic, d'haver ja l'octubre-novembre, que ja quasi està començant l'hivern, on l'activitat d'aquesta espècie s'atura. S'atura amb els individus d'aquest any, la reina d'aquest any, les mascles d'aquest any, i només les futures reines invasores entren en hibernació. Per tant, hivernen en cletxes, a lloc d'arbres, per tant, les tasques de gestió són molt difícils. I en aquest moment se va plantejar de no quedar-se sense fer res, sinó decidir crear una eina que permet a la ciutadania involucrar-se en aquesta lluita contra aquesta espècie invasora. I d'aquí va néixer la idea de Vespap, on la UIP i la Càtedra Vitíssimo van organitzar una marató informàtica per dissenyar aquesta aplicació mòbil.
Una iniciativa, Cayetano, que ha estat mereixedora de nombrosos reconeixements, entre els quals, per exemple, el Premi a la Divulgació Científica de la Societat Catalana de Biologia, o més recentment el Premi Internacional Golden Bee Award, que és l'atorga el govern d'Eslovènia per distingir contribucions destacades en l'àmbit de la recerca i la protecció de les boies i altres insectes polinizadors. Quan vareu començar tot aquest projecte, vareu tenir clar que havíeu d'apostar per una aplicació mòbil quina importància tenia això, la implicació de la ciutadania des d'aquell primer moment?
Sabíem que un bon pla d'erradicació, un pla d'erradicació eficaç, és quan tothom està involucrat. És a dir, tant l'administració com l'òrgan gestor, les institucions de recerca per donar, diguéssim, pues, aquest suport l'estudi d'aquestes espècies invasores i, sobretot, la ciutadania. La ciutadania també és un paper clau a la detecció i gestió d'aquestes espècies. Per tant, vàrem decidir donar una eina el més fàcil possible per involucrar tota aquesta gent. I, sense cap dubte, teníem un objectiu de crear aquesta eina, però quan reps aquest tipus de reconeixement, ja no només a nivell, per exemple, regional, com és la ciutat catalana, sinó ja també internacional, com és el govern d'Eslovènia. Molt de pics, quan fan feina hores en el camp, en el laboratori o en l'ordinador, que a vegades són feines una mica solitàries, sí. Però aquest tipus de reconeixement sí que donen tot una empenta, no?, d'energia i de, ostres, tot està funcionant, que bé, i ens dona més ganes encara de continuar amb aquesta feina que estem fent.
se pot dir que s'ha convertit de qualsevol manera en un referent d'aquesta manera de fer ciència en comú amb aquests diferents agents implicats que ens contaves. Explica'ns una miqueta, per a les persones que no coneguin aquesta aplicació encara, com funciona, com es valida una fotografia, com enviem una fotografia, com sabem que realment quan gestioneu aquestes imatges que és una vespa asiàtica.
Doncs aquesta aplicació té un flux de treball molt senzill. És a dir, quan qualcú té una sospita de que ha pogut veure tant un individu com un niu de vespa asiàtica, només ha de fer una foto. Amb això és suficient. Fa una foto, li demanen unes preguntes molt senzilles, com per exemple si ha vist més individus en aquesta mateixa zona, per exemple, demana també unes coordenades aproximades, o fins i tot hi ha un text lliure on pots afegir altres comentaris, i aquesta informació se centralitza en un servidor d'aquí de la UIP, on el nostre grup de recerca va revisant cada un d'aquests avisos per confirmar si se tracta de l'espècie invasora o, en aquest cas, de, per exemple, doncs molta fauna autòctona que tenim a les illes. En el cas de que en sigui un negatiu, s'avisa i se dona les gràcies al ciutadà, i en el cas de que sigui un positiu, s'avisa a l'administració competent, a la gestió d'espècies invasores, perquè donin i comenci tot el protocol de gestió i control d'aquesta espècie.
Uh-huh. I teniu percentatges de quins avisos acaben sent correctes de tot el que vos han anat enviant i quines són errades, o bé, errades no, però que no s'identifiquen en sa espècie invasora que cercau?
Doncs mira, recentment hem publicat aquest article on analitzem aquests 8 anys de VESPAP, i hem de donar les gràcies a tothom que s'ha involucrat, perquè hem rebut avisos de quasi tota Espanya, no només de Balears, encara que, per exemple, reports de Balears han estat quasi 60% dels avisos, i que han rebut altres províncies i comunitats autònomes, i més o manco d'haver un 30% de tots els avisos han estat positius per a aquesta espècie invasora, i en el cas concret de les nostres illes ha permet eliminar, per exemple, entre el 2015 i el 2018, més de la meitat dels nius que es varen localitzar. Per tant, podem veure com de potent i eficaç és la ciència ciutadana per fer front a la invasió de les illes, que és les Illes Balears, per exemple.
Mm-hmm. Hi ha qualsevol resultat d'aquests 8 anys de funcionament que vos hagi sorprès, ara que heu fet aquest balanç que ens mencionaves?
Doncs, per una part, podríem xerrar, per exemple, d'aquestes fotografies que no són positives per a vespa velutina, és a dir, hi ha un percentatge representatiu d'insectes, en aquest cas, que se confonen normalment amb aquesta espècie invasora, i vàrem veure, per exemple, que sí, que de vespa, per exemple, espècies que són molt comuns aquí a les nostres illes, com és la vespa mamut, vespes alfareres, altres vespes papereres, o fins i tot qualque mosca de les flors, i potser ens estem referint a unes 6 espècies, representen un gran percentatge de negatius. Per tant, això ens permet elaborar campanyes de conscienciació molt focalitzades a poques espècies per augmentar molt la capacitat de reconèixer l'espècie invasora correctament. Això, per exemple, seria una part que va ser molt interessant en els resultats. I després vam veure que també, a mesura que la invasió anava avançant, és a dir, passaven els anys des de la primera detecció d'aquesta espècie, la capacitat de la ciutadania en reconèixer-la era molt major. Per tant, sospitant que hi ha segurament un emprenentatge, és a dir, a mesura que passa els anys, la ciutadania està exposada a l'arribada d'aquesta espècie, hi ha moltes més campanyes de divulgació i molta més curiositat per part dels ciutadans, aquesta capacitat de reconèixer-la és molt major. I, a més, vàrem veure que, efectivament, emplear una app més que un portal web donava més oportunitats per enviar avisos. Per tant, era un resultat que a nosaltres ens va agradar molt, no? Si se vol involucrar la ciutadania, quan més accessible sigui, que normalment sol ser a partir d'una aplicació mòbil, molt millor.
Perquè quin és l'estat actual de la vespa asiàtica a les Illes Balears o a Mallorca? No sé si hi ha més si hi ha presència a totes les illes.
Doncs des de que s'ha detectat el 2015 s'ha arribat a erradicar en dos pics, un en el 21 i un altre en el 23, però malauradament, encara que pensem que som una illa i que estem aïllats, per exemple, del continent, estem veient que no és així. Moltes d'aquestes espècies invasores arriben mitjançant vaixells o avions. Per tant, anàlisi de l'equip d'investigació va determinar que va haver ja al manco dues entrades diferents d'aquestes espècies a les illes i actualment tenim una invasió activa. El 2024, després de dos anys sense detecció d'aquesta espècie, se varen retirar uns 21 nius majoritàriament a la zona de Palma, i l'any següent, en el 25, un altre pic, 21 nius. Per tant, tenim una invasió activa d'aquesta espècie, perquè ja, per exemple, en el que duim d'any s'han detectat, per exemple, 22 exemplars molt focalitzats, per exemple, a la zona de la Serra de Tramuntana.
Clar, parlaves de que per aventura el fet de ser una illa ens podia ajudar en aquest aspecte, però has dit que tampoc no gaire, perquè igualment arriben aquestes espècies aquí. Tenim factors, però, que juguin a favor amb aquest control o amb aquesta arribada?
Bueno, en aquest fals aïllament pot ser empleat, en aquest cas, per exemple, amb unes bones mesures de bioseguretat. És a dir, totes aquestes espècies arriben, el que hem dit, per ports o aeroports. Per tant, són punts molt concrets de l'illa, però segurament entren aquestes espècies. Per tant, si tenim bones mesures de bioseguretat amb un bon protocol de detecció temprana i erradicació, és una manera molt útil d'evitar una expansió, establiment i posterior impacte negatiu en els nostres ecosistemes.
Perquè què fa que aquesta vespa sigui tan problemàtica? Per què representa aquesta amenaça tan important per les abelles, que sabem que alhora són molt importants per als nostres ecosistemes i per la biodiversitat?
Doncs els requeriments nutricionals d'aquesta espècie són diferents entre les larves i els adults. Mentre que, per exemple, els adults són majoritàriament, diguéssim, com vegetarians, no? S'alimenten de nèctar, de secrecions larvàries o fins i tot fruita, les cases de les larves les que necessiten proteïna per créixer. I aquí és on les obreres surten a depredar altres insectes, majoritàriament les espècies ganaderes, com es pot ser l'abella de la mel, però també són unes depredadores generalistes. Per tant, poden depredar mosques, escarabats, papallones, libèl·lules, cuques, entre moltes d'altres.
I és més agressiva amb les persones que les vespes autòctones o que les abelles? Aquest és un dels grans mites.
Doncs, a finals de l'any passat, que van aparèixer unes notícies que va haver com tres morts, una desgràcia, degut a un contacte amb aquesta espècie, molt de mitjans ens van cridar demanant si aquesta espècie era molt més perillosa que altres autòctones que tenim presentes a la península, però clar, teníem falta de dades per contestar aquesta pregunta tan sensible. Per tant, ens van plantejar demanar, per exemple, estadístiques de defunció a l'Institut Nacional d'Estadística relacionades amb un contacte amb vespes i abelles, i vàrem veure que, per exemple, no hi ha una evidència, no van detectar una evidència d'un augment d'aquesta mortalitat associada a la propagació i expansió d'aquesta espècie a Espanya. També hem de dir que aquesta mortalitat normalment és un efecte molt menys comú que altres subletals, com pot ser, per exemple, reaccions al·lèrgiques o fins i tot demandes, diguéssim, d'immunoteràpies, que se pot veure afectat aquesta espècie. Per alerta, que això no significa que no hem d'anar a molta cura. És a dir, estem parlant d'una espècie social, genera nius amb molt d'individus de dins, per tant, no dubtaran en protegir el seu niu si en qualsevol cas se senten amenaçades.
Per tant, alerta també amb aquestes amb aquesta vespa asiàtica, no només els nostres ecosistemes, els nostres animadons, sinó també les persones, tot i que no està comprovat que sigui més agressiva o que causi més mortalitat que d'altres. Sí, com sigui, has fet, si s'arribés a establir de manera permanent, quines conseqüències podria tenir això per la biodiversitat i per l'apicultura?
Doncs mira, un recent estudi a nivell europeu va identificar que més de 1.500 espècies diferents poden ser presa d'aquesta espècie, incloent insectes polinitzadors de cultius europeus clau, com per exemple pues, la pomera, la ametler, entre d'altres. Per tant, seu establiment genera una preocupació significativa a causa de que els possibles efectes negatius sota els polinitzadors i altres insectes que també fan un servei ecosistèmic molt important. Aquesta seria la part de biodiversitat, però també tenim una part econòmica molt important a causa de les potencials morts de colònies de abella de semel. Per exemple, s'ha vist a França que pot reduir la producció derivada de l'apicultura, així com, per exemple, reducció de producció de cultius agrícoles i també, per exemple, totes les tasques relacionades amb la pròpia gestió, que també causen un impacte negatiu econòmic. No? Per tant, tenim tot un context de biodiversitat, de producció agrícola, apicultura i economia que està en risc si aquesta espècie arribés a expandir-se i establir-se a les nostres illes.
Per tant, tenim aquesta eina a mà, aquesta VESPAP, i ja per acabat volíem demanar també precisament per aquesta passa que donau, perquè l'aplicació ha anat evolucionant i dona pas a InvasApp. Explica'ns una miqueta quines altres espècies invasores es podran detectar, quan decidiu ampliar el projecte.
Doncs aquesta nova passa de VESPAP a InvasApp va sorgir amb un projecte finançat per la CAIP, que se deia Stop Invasores, on tenia una mica l'objectiu de desenvolupar tota una sèrie d'eines de detecció primerenca d'espècies invasores. I en aquest cas, vist l'èxit obtingut amb l'eina VESPAP, varen pensar en ampliar aquesta eina moltes altres espècies invasores, per exemple, pues, la vespa oriental, que recentment també s'ha detectat a les illes, o, per exemple, tot un conjunt d'espècies que encara que no se troben a Europa, que se denominen plagues prioritàries, són unes espècies que la Unió Europea ha analitzat, ha realitzat tot un estudi de riscos i ha determinat que si arribessin i s'establissin, tindríem un greu impacte sota, per exemple, l'economia i l'agricultura de la Unió Europea. Per tant, vam ampliar aquest ventall d'espècies objectiu dins de la nova aplicació d'InvasApp.
Cayetano Herrera, investigador d'aquest grup d'entomologia aplicada al Vietal Lab. Esperem que pugui tenir un llarg recorregut també aquesta InvasApp, que funcioni al Manco 8 anys més com ho ha fet aquesta VESPAP i que serveixi per continuar fomentant aquest contacte entre la ciutadania i la recerca i sobretot que ajudi precisament això a identificar i aturar aquestes espècies invasores que ens poden fer molt de mal.
Sens dubte, moltes gràcies a tots.
Que vagi molt bé, moltíssimes gràcies a tu.
A vosaltres. Codi Beta.
Anna de la Salut.
I Vetres Ràdios. Participació.
Digues la teva. Participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IV3 Ràdio. 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'IV3 Ràdio. Aparta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. El WhatsApp d'IV3 Ràdio.
Amb aquesta nova sintonia que escoltem per primera vegada, podem donar la benvinguda de nou a Adrià García. Ell és la persona darrere del perfil del Físico Barbudo i que les properes setmanes ens acompanyarà amb una nova secció. Com estàs?
Molt bé, molt content d'estar aquí en aquesta nova secció estiuenca.
Ben tornat, amb moltes ganes també d'encetar-la i de sabrem què ens contes. Explica'ns una miqueta en què consistirà això que ens contaràs els pròxims programes.
Sí, doncs mira, jo pensava en ciència d'estiu i dic, doncs, com que fa ganes una cosa més lleugera, no? Mm-hmm. Més un poc per fer riure, fins i tot, no?
Sí.
I és que hi ha científics i científiques amb molt de sentit de l'humor.
Mm-hmm.
I doncs, tots els anys, no sé si coneixes els premis IG Nobel...
Mm-hmm.
Doncs he fet un recull d'aquests premis, que ara explicarem el que són, i jo crec que en podem parlar d'un parell d'estudis a cada programa, a cada secció, i així farem un repàs per coses que fan els científics i ens llevam aquesta imatge que tenim d'ells, de gent seriosa, que només estan al seu laboratori fent coses molt estranyes, i mirant que fan coses que realment són de la vida quotidiana.
Vida quotidiana, la ciència aplicada en el dia a dia. Explica'ns una miqueta què són aquests premis que mencionaves.
Sí, doncs els IG Nobel són una paròdia dels Premis Nobel,
sí,
no?, que es lliuren tots els anys i que volen guardonar investigacions científiques reals,
sí,
i en principi serioses, no?, però que primer fan riure i després fan pensar. No? Veurem què significa això.
Uh-huh.
Bé, un parell de dades es varen crear el 91, no?, uh-huh, per un investigador, el Mark Abrams, que va cofundar una revista d'humor científic,
sí,
perquè això existeix, no? I bé, són uns premis una mica així, bueno, curiosos, no? No tenen categories fixes, tots els anys canvien les categories. Fan també lliuren els premis de manera presencial a Harvard, a la Universitat de Harvard, i fan algunes coses estranyes. Tenen una nina de 8 anys que quan els discursos d'agraïments són massa llargs comença a cridar i a dir que s'està avorrint. No sé, són bastant curiosos de veure, interessants. I bé, hi ha curiositats com que guanyadors de premis IG Nobel després han guanyat premis Nobel de veritat.
Ah, veus?
Això és tenir el màxim reconeixement de
ja tens tots
comunitat.
Els Nobels possibles, no?
Exacte. Sí, 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 sí.
Ostres, i vengui, humor científic i aplicat una miqueta en aquest dia a dia, en aquestes lleis del dia a dia, que és en la part que ens endinsam avui. Explica'ns una miqueta quins has seleccionat, quins uh-huh premiats, quines teories...
Sí, bé, l'he anomenat lleis del dia a dia per no dir física, no?
Clar.
Perquè seran tots un...
Perquè serà això.
Els estudis d'avui seran un poc relacionats amb la física, no?
Sí.
I bé, que hi ha més físic que les lleis del moviment, no?
Uh-huh.
I d'això va el primer estudi que he triat, que és un estudi del 96, que va guanyar el Premi IG Nobel en el 96, i té a veure amb les torrades de pa i el berenar. No?
Mm.
Això que diuen de la llei de Murphy, no?
Sí.
Que és molt típica. Si una torrada amb mantega o amb crema de cacau et cau al terra, sempre ho farà pel costat on hi ha el condumio, no?
Correcte.
Tot això. Doncs bé, aquest estudi analitza això, no? Va analitzar si era realitat que aquest mite quotidià succeïa i si era així, per què, no? Bé, i el que va trobar... és que realment sí que succeeix.
Sí.
No pel que tothom es pensava, no? Jo em manco quan m'ha passat això, perquè a tots ens ha passat.
A tots ens ha passat, evidentment. Té una lògica, té una resposta científica.
Sí. Un podria pensar que, bé, és com que té més pes per la part on li has posat tota la xixa, on li has posat això, té més pes, llavors té el centre de massa una mica desviat, no? I per això comença a rotar, fa coses estranyes. I va, el científic, això va ser feina d'un científic, va veure que això no era ben bé cert. Amb un model matemàtic, el que va descobrir és que la culpa de que el pa sempre caigui, o quasi sempre caigui així, té l'alçada de les taules.
Ah!
Perquè, clar, això, les taules més o manco sempre tenen una mateixa alçada, no?
Sí.
Entre 0,75, un metre, coses així. El que va veure és que fent simulacions, les llesques de pa, que tenen de l'ordre de 10 centímetres, només tenen l'espai suficient per fer mitja volta. Clar, això ens dona una resposta, però també ens deixa un problema. Com podem arreglar això? Com podem fer que no passi més? I el que ens diu aquesta causa és que no hi ha molt a fer. Perquè, clar, no farem les taules molt més altes, no? Sí que va calcular quina alçada haurien de tenir les taules si tinguéssim l'objectiu de que el pa fes una volta sencera i no mitja volta, i va veure que haurien de ser de 3 metres.
Llavors, poc pràctic. Però si ets una persona molt travada, aquí li cau cada matí, per aventura, una inversió en una
també
taula...
També potser amb una taula d'aquestes més orientals, que són més baixetes,
també.
Això sí que també passaria, però aquí ho tenim una mica complicat, em sembla.
Ja.
Em sembla. Sí que va veure que també una altra manera de que la torrada de pa fes una volta sencera és donar-li més velocitat horitzontal. És a dir, que no caigui, sinó que quan t'està caigent li donis un cop i la tiris més enllà. No ens ha solucionat molt la vida, però bé, sempre està bé trobar respostes a les grans preguntes de la ciència.
I qui va ser qui va fer aquest estudi?
Això ho va fer un científic que es diu Matthews. Va publicar la revista European Journal of Physics, que és una revista que...
Important.
Que sigui això cafè per a molt cafeteros, però és una revista de física de les bones, no?
Volem dir. Ja ho sabeu, si sou persones travades a taules més altes, uns 3 metres més o manco, o més baixetes i que no acabi de fer la mitja volta, que i li puguis pegar.
Exacte.
I li puguis pegar un cop i ja el problema està solucionat. Sí, quan sigui, dona una miqueta de consol sobre que això passa per qualque motiu i no és perquè...
Sí,
això,
perquè que són per lleis físiques i no la llei de Murphy.
Efectivament. Vinga, què més tenim en aquestes... en aquesta física, en aquestes lleis del dia a dia.
Doncs continuem donant explicació a la gent travada.
Sí.
Aquí vam crear una mica de bias en quant als temes que m'interessen.
Sí.
Perquè, bé, això potser també a la gent li ha passat. Això sí que me passa tots els dies,
eh?
I és caminar amb una tassa de cafè o de llet o el que sigui, i que, bé, el moviment del caminar fa que n'hi hagi per tot, no?
Sí.
Del contingut de la tassa.
Mm.
Doncs bé, això ho varen fer uns investigadors l'any 2012, varen investigar per què passava això i si es podia evitar d'alguna manera. Ho varen comprovar en cafè, tot i que és aplicable a qualsevol altre líquid, sempre que sigui líquid i no massa dens, no? Per això varen fer uns assajos empírics, no? Varen triar un munter de participants, un grup de participants, els varen posar una tassa a la mà amb líquid i els hi varen dir que havien de caminar a velocitat constant a diferents ritmes. I amb càmeres d'alta velocitat varen mirar què passava amb el contingut de les tasses, no? del berenar.
Sí.
Bé, el que varen veure, com tothom sap, és que és molt difícil mantenir l'equilibri d'això, però varen començar a explicar per què passava això. I és que aquí hi ha un fenomen físic molt rellevant, que és la ressonància.
Sí.
Que això, potser qui hagi jugat amb gronxadors, amb nins petits, els hi sona, no? I és que tu, quan tens el teu nebot, la teva filla, i l'has d'empenyar amb un gronxador, ho has de fer a un ritme determinat, no? No l'has d'empenyar a qualsevol moment. L'has d'empenyar just quan està en el moment més alt de la trajectòria, no? Quan fas la força en aquest moment, estàs fent una mica de ressonància, no? La ressonància és aplicar una força de manera periòdica, no? Que sempre esperant un temps determinat per tornar-la a aplicar, i això el que fa quan entra en ressonància és que el sistema respon d'una manera molt, molt dramàtica, molt gran.
Mm-hmm.
No? Un altre exemple d'això és un altre mite que succeeix de veritat, que són les cantants d'òpera que poden rompre una copa de vidre cantant. per què succeeix això? Perquè canten una nota que entra en ressonància amb, la copa de, amb la copa de vidre. Això de la ressonància és molt important. Hi ha fins i tot ponts que han caigut per culpa de la ressonància amb el vent. No? Això de les tasses de cafè és molt menys dramàtic que un pont caigent, però té un poc el mateix fenomen físic al darrere. I és que el ritme en el qual les persones caminem fa entrar en ressonància el líquid de les tasses. Què podem fer per evitar, què podem fer per evitar això? Bé, una cosa és caminar molt més lent, així ja no entra en ressonància, o tenir tasses que tinguin un tamany, un diàmetre molt diferent. I així llavors les propietats del líquid del sistema canvien i la ressonància, la freqüència de ressonància de la tassa ja no serà la mateixa que la que tenim al ritme de caminar.
I se podria veure amb aquestes tasses, amb aquesta forma diferent?
Sí, o sigui, sí, es podria veure. Serien... Sí, 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 sí. També proposen algunes altres coses, com ficar objectes que suren enmig. Tot això el que fa és trencar aquesta ressonància.
D'acord.
No? Això, bé, molt més... bona resposta, no? No com l'anterior, que no tenia manera d'arreglar-ho. Això, comprant-se una tassa més gran o més petita, en principi ho solucionarà.
Sí.
Llavors s'han de deixar el cafè en llet i hem de passar a l'espresso solo. També és una altra manera d'arreglar-ho.
I també sempre podem o bé posar una tapa.
També, això és una resposta... Els grans enigmes de la física moltes vegades tenen respostes molt senzilles.
Posar una tapa o bé intentar no fer cafè mentre caminam i poder fer el cafè tranquil·lament.
Ai,
que nostre,
aquesta solució m'agrada molt més.
Que,
no?
que seria però... ser millor. Però, donat en els ritmes que duim, això, millor posar una tasseta o, ja ho has dit, una tassa amb una forma concreta que seria com a ser millor per... no vessar, si heu d'anar molt aviat pel xerrer i no podeu aturar el vostre ritme per fer un cafè 5 minutets. Ja tenim la millor tassa. I ara que està tan de moda això dels cafès per endur i tot això, està bé tenir en compte que la forma de la tassa és determinant. Quin és el fenomen, mos has dit, la ressonància, alguna cosa...
Bé, la ressonància és el més important, sí, sí. A més, bé, estudiar els fluids és una cosa molt complicada, no?
Sí.
En aquest estudi varen fer simulacions i també ho varen fer a la realitat, no? Experiments reals. Però bé, això, bàsicament la ressonància és molt important a tots els sistemes i on hi ha líquids, més encara.
Ens queda midoi amb aquesta ressonància, important per les tasses de cafè, per no vessar, per vessar. Quan caminam. I llavors aquí hi ha un altre, donant pas a un altre d'aquests premiats, els IG Nobels, que és un clàssic, eh?
Sí, de tant... Ara potser una mica menys.
Un poc manco, perquè...
Sí, però ja els que tenim certa edat ens en recordam del drama que era...
Ah, totalment.
Voler anar a escoltar música i donar-nos compte que el cable dels auriculars estava enredat i no hi havia manera de desfer aquest ensurt.
Sí.
I justament això, varen estudiar un grup de físics que, bé, el 2000, això, el 2007, li van donar el premi de l'IG Nobel de Física el 2008, que varen estudiar per què succeïa això i potser com arreglar-ho, no? Com evitar que ens passés. No? Bé, això van fer un experiment molt interessant. Varen agafar unes caixes de plàstic, no? I varen ficar cables allà de dins. I amb un motor elèctric varen fer agitar aquestes capses. I bé, això ho varen fer més de 3.000 vegades. I de tant en tant aturaven el motor i feien una fotografia
de com estava,
cable, no?
Sí.
I amb un software de reconeixement d'imatge miraven si hi havia qualque nus o no. I això ho varen fer amb cables de molt de tamanys, de molt de llargàries, tot això.
Vale.
Què varen trobar? Varen trobar que hi havia una longitud límit a la qual els cables deixaven de a partir de la qual començaven a fer-se nusos.
D'acord.
És a dir, si el cable de l'auricular feia manco de 46 centímetres, la probabilitat de que es formés un nus de manera espontània era gairebé del 0%.
Ah.
Quan sobrepassàvem aquest número, aquest 46 centímetres, la probabilitat de nusos creix de manera exponencial i s'estabilitza als 1,5 metres. És a dir, és a dir, que qualsevol cable amb més de 46 centímetres ja és un problema i ja té la possibilitat de fer un nus de manera espontània.
D'acord.
No? Aquí ens podríem ficar a explicar una mica l'entropia i el desordre, no? Sí. Tot. Però bé, la idea és aquesta, no? Que tenim cable llarg i que pel simple fet d'estar en moviment pot aparèixer de manera espontània, no? Perquè és probable el que hi hagi desordre, aquests nusos. Com es pot evitar?
Sí, això? Per favor.
Bé, doncs...
Hi ha qualque auricular que no s'enredi. Bé, sí, a part de tindre l'àmbris...
Els que no tenen cable, no? Els Bluetooth, que són els que s'empren ara més. Bé, solucions. Emprar uns cables de menys de 46 centímetres,
sí.
Que no és molt pràctic.
No sé si arriba a butxar, jo.
No és molt pràctic. O triar cables que tinguin una major rigidesa mecànica. No? Hi ha aquests que tenen com a un... que semblen de corda, no? Per
sí,
de fora.
Sí, que tenen com una altra capa, diguéssim,
sí,
no?
Sí, clar, aquests són més difícils de flexionar i és més difícil que es formin aquests nusos de manera
espontània.
Perquè
són més gruixats.
Exacte, sí.
Per tant, llargar-hi i gruixa determinarien una miqueta això.
Sí, és el més determinant, també. Mm-hmm. També podem, amb una pinça, agafar els extrems i així no hi ha problema, però bé... Ja hem vist que aquí m'agraden les solucions una mica més complicades.
Mira, jo això de la pinça no ho havia pensat mai, però es va de fer dur-la dins la bossa.
Sí,
més fàcil, ja, més fàcil. Inalàmbric ja l'utilitz sempre, però hagués estat bé durant una temporada llarga amb Disman, que pesava tant, a més, que l'havies de dur dins bosses i t'anaves amb el cap mig tort també, i sempre s'enredaven els auriculars. Vinga, idoi, on en queda una més? Amb què acabam, Adrià?
Amb una cosa molt d'estiu.
Vinga.
La cortina de la dutxa. Perquè aquest dia segur que n'hi ha més d'un que es dutxa més d'un dues
pic.
I tres vegades en el dia. I bé, qui tingui una dutxa, potser li passa això de que de manera espontània sembla que la dutxa té una certa manera atracció magnètica amb el cos humà i se queda aferrada, no?
Sí.
Com que t'estàs dutxant i la cortina ve cap a tu. Bé, doncs el darrer estudi que vull presentar avui és un estudi que precisament va analitzar això, no? Aquest fenomen de la cortina de la dutxa. Li van donar el Premi Ig Nobel de Física l'any 2001. I bé, el primer era estudiar perquè succeïa això, no? I el que varen fer simulacions matemàtiques amb models avançats de física de fluids, i el que varen veure és que l'aigua calenta escalfa l'aire que hi ha de dins de la dutxa i aquest aire puja, no? Va cap amunt, no? Això segur que ho hem vist, que comença a condensar fins i tot el sostre del bany. I això el que fa és que cau la pressió, i cau la pressió de dins la dutxa. I l'aire, què passa? Que quan cau la pressió, l'aire que està de fora de la dutxa vol entrar on hi ha una baixa pressió, no? Això és una cosa típica de meteorologia, els avions també passa, i a la dutxa també passa. Llavors, com que la cortina de la dutxa és una tela flexible, no? Aquesta massa d'aire que vol entrar de dins on hi ha aquesta baixa pressió, el que fa és que la cortina de la dutxa
s'aferra.
Ja. És com fer el buit a una bossa de patatilla, no? Que quan xucles, la bossa de patatilla es contreu. Més o manco, això és el que passa a la dutxa.
No és que vengui una mà misteriosa cada vegada a tocar la cortina per tirar-te-la damunt. Sí, no és que hi hagi ningú darrere la cortina.
Esperem que no.
Idoi, té una explicació física i és la pressió.
La caiguda de la pressió de dins de la dutxa. Sí.
Idoi, ben interessants aquests Ig Nobels. En repassarem més aquestes lleis del dia a dia, aquesta física, i sempre des d'aquesta perspectiva d'humor científic que mencionàvem a l'inici, i precisament que a l'inici parlàvem de la llei de Murphy i aquesta torrada, ens acomiadarem amb una cançó que es diu precisament la llei de Murphy, Murphy's Law. Moltíssimes gràcies, Adrià. Fins la setmana que ve. I feel my story is still untold, but I'll make my own happy ending. I guess I'd rather be alone than make and do amending. I think maybe I've outgrown this old town. I see you almost every day. And every time I turn around, our love is stuck on replay. Replay.
El retrovisor.
I en el retrovisor d'avui feim una mirada enrere fins al 8 d'agost de 1786, dia en què el metge Michel Gabriel Paccard i el guia de muntanya Jacques Balmat varen aconseguir fer per primera vegada el Mont Blanc, el cim més alt dels Alps i un dels grans símbols de l'alpinisme mundial. Aquella ascensió és considerada el naixement de l'alpinisme modern i va marcar també l'inici de l'exploració científica de les grans muntanyes. I és que l'expedició realment no perseguia únicament una gesta esportiva. Paccard era metge i apassionat per la física i la meteorologia i volia aprofitar aquest ascens per estudiar com variava la pressió atmosfèrica amb l'altitud mitjançant un baròmetre de mercuri en una època en què aquest fenomen encara era objecte d'investigació. Les seves observacions varen contribuir a aprofundir en el coneixement de l'atmosfera terrestre i varen demostrar que les expedicions a alta muntanya també podien convertir-se en grans laboratoris a l'aire lliure. Més de dos segles després, el Mont Blanc continua sent un referent tant per als alpinistes com per a la comunitat científica. Els seus glacials, de fet, constitueixen encara ara un observatori privilegiat dels efectes del canvi climàtic. Amb això, posant punt el codi beta d'avui. Maria Lídia Cifra ha estat el control tècnic. Tornem la setmana que ve.